Hola, sóc en Josep Moran i estàs escoltant WP Podcast, el resum de notícies de la comunitat WordPress. En aquest programa trobaràs la informació del 4 al 10 de maig del 2026. Comencem amb la decisió de Matt Malenbeck sobre el Real-Time Collaboration. És la gran notícia d'aquesta setmana al voltant de la versió WordPress 7.0. Finalment, aquesta col·laboració en temps real no formarà part de la versió final. En Matt ha pres la decisió de retirar-la citant problemes de superfície d'atac, condicions de cursa, càrrega del servidor, eficiència de memòria i bugs recurrents detectats en les proves realitzades. És una decisió difícil de tenir en compte la feina invertida, però es pren a favor de poder llançar una versió estable. La característica es reavaluarà durant el cicle de WordPress 7.1 i, entre tant i no, continua disponible a través del plugin Gutenberg per a qui la vulgui seguir provant. Les dades tècniques darrere d'aquesta decisió també s'han publicat. 8 entorns d'allotjament diferents, incloent-hi configuracions amb i sense memòria cau d'objectes persistents, han participat a les proves de rendiment. L'anàlisi mostra amb força claredat que l'estratègia d'emmagatzematge amb una taula dedicada combinada amb memòria cau d'objectes per a la detecció de presència d'usuaris és la guanyadora. Aproximadament un 52% més ràpida que la implementació actual i l'única que escala bé tant amb memòria cau com sense. Aquesta informació guiarà la feina a la propera interacció de la característica. Amb tot això, sobre la taula, el 8 de maig es va publicar la Release Candidate 3 de WordPress 7.0, que ja incorpora la retirada de la col·laboració en temps real i resol més de 143 incidències addicionals des de la RC2. La data de llançament final continua sent el 20 de maig i si tens plugins o temes és el moment de provar-los contra aquesta RC3 i actualitzar el Camp Tested App to 7.0. També ha arribat Gutenberg 23.1, amb una bona quantitat de novetats, tot i que moltes encara són experimentals. El més cridaner, però, i per al dia a dia, és la millora de la pujada d'imatges. Les miniatures ara es generen en paral·lel en lloc de seqüencialment, cosa que es nota especialment quan puges imatges en bloc a través del bloc de galeria o en connexions lentes. A l'apartat experimental hi ha tres coses molt interessants. La primera és la gestió de taxonomies personalitzades des de l'administrador sense escriure PHP. Amb l'experiment activat, apareix una pantalla de taxonomies a configuració on es poden crear, editar i eliminar taxonomies des de la interfície. En segon lloc, el nou editor de mitjans amb retallador d'imatges de forma lliure per a blocs d'imatge i logotip del lloc. I, per últim, una evolució de l'experiment per desactivar Tiny MCE, en lloc d'eliminar-ho tot. Ara simplement amaga el bloc clàssic i deixa funcionar les instàncies existents, un fet força més raonable. Per altra banda, l'equip DIA continua la seva carència de versions. El plugin DIA segueix amb un ritme quinzenal. La versió 0.9.0 acaba de sortir amb un redimensionament de contingut, moderació i correccions diverses. I el seu objectiu és arribar a la versió 1.0.0 coincidint amb WordPress 7.0. En paral·lel, l'adaptador MCP, que permet a assistents com Cloud o ChatGPT interactuar amb WordPress, està acabant els darrers detalls per publicar-se com a plugin independent al repositori. Un dels debats oberts més interessants gira al voltant de la seguretat de les claus d'API. L'equip està valorant un mecanisme d'aprovació de connectors que permetria als administradors controlar quins plugins poden accedir a les connexions configurades amb proveïdors com OpenAI, Anthropic o Google. Diversos contribuïdors avisen que resoldre això només des d'un plugin pot donar una falsa sensació de seguretat i que el que WordPress necessita, de fons, és una API de gestió de secrets al core. La idea és que aquest experiment serveixi de primer pas i empenyi la conversa cap a WordPress 7.1. I què vindrà després de, per l'equip dia? L'equip també ha començat a definir què ve després d'haver completat la base tècnica de la IA a WordPress. Les converses apunten cap a educació, bones pràctiques, suport a altres equips de contribuïdors amb eines d'IA i posicionament estratègic a llarg termini. Al blog de desenvolupadors s'ha publicat una guia pràctica per començar a escriure test end-to-end per a WordPress fent servir Playwright. L'article parteix de la base que els tests unitaris cobreixen una capa, però els tests end-to-end en cobreixen una altra de diferent. Simulen el que faria un usuari real al navegador, comprovant com funciona el conjunt del sistema, no components aïllats. Gutenberg els ha fet servir des del principi i des de fa uns anys també forma part del WordPress Core. El gruix de l'article està orientat a desenvolupadors de plugins i temes amb exemples concrets sobre un projecte de ressenyes de llibres. Per qui no ha tocat mai Playwright, al context de WordPress, la guia és un bon punt d'entrada. La corba d'arrencada és raonable, els exemples són reals i el codi complet està disponible al repositori públic. L'equip d'accessibilitat ha actualitzat els requisits per obtenir l'etiqueta d'Accessibility Ready, els temes del directori oficial. Els criteris anteriors eren del 2011 i 12, abans que existissin Web Content Accessibility Guidelines 2.1, 2.2, HTML5 o ARIA amb suport generalitzat, així que l'actualització era més que necessària. El canvi més important a l'estructura és que s'ha eliminat les recomanacions. Ara, tot el que apareix a la llista són requisits, alguns que abans eren opcionals han passat a ser obligatoris i d'altres s'han descartat directament per considerar-los bones pràctiques que no haurien de bloquejar l'aprovació. A més, cada requisit segueix ara un format estàndard amb tres seccions. El principi bàsic, les instruccions de prova pas a pas amb criteris clars d'èxit o fracàs i enllaços a la documentació corresponent. Per als autors de temes que ja tenen l'etiqueta, la data límit per adaptar-se als nous requisits és el 30 de juny del 2026. Passada aquesta data, els temes que no compleixin els nous criteris perdran l'etiqueta. L'Slack de WordPress, el chat on es comunica tota la comunitat, fa un pas important cap a la internacionalització. Les comunitats locals de tot el món podran integrar-se al mateix espai que ja fan servir els equips de contribuïdors del projecte sense haver de triar entre la seva comunitat local i la visibilitat global. La iniciativa parteix d'una realitat que molts ja coneixen. Gran part de la col·laboració passava a instàncies de Slack separades, un fet que dificultava el descobriment mutu entre comunitats i la connexió amb els equips de Make WordPress. A més, molts d'aquests workspaces locals funcionaven amb el pla gratuït de Slack, amb historial de missatges limitat i menys eines disponibles. L'objectiu no és substituir la feina que les comunitats locals ja fan, sinó crear ponts millors. A la pràctica, això vol dir que comunitats de meetup, WordCamp regionals i esdeveniments de referència com WordCamp Europe, WordCamp US i WordCamp Asia tindran espai propi dins de l'Slack global. Alguns d'aquests moviments ja són en marxa. WordCamp Asia i WordCamp US ja són actius dins de Make Slack. La comunitat japonesa està en procés de transició i WordCamp Europe té previst unir-se per l'edició del 2027. I recordeu que aquest podcast es distribueix amb llicència Creative Commons com una versió derivada de WP Podcast en espanyol. Tens tots els enllaços per ampliar la informació i el podcast en altres idiomes a wppodcast.cat. Una abraçada i fins al pròxim programa.